Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Bé, encara amb l'impacte de...
Jo les que no croquetes... he entès allò de São Paulo, no sé si algú pot donar alguna
explicació. No cal donar més voltes. Canviant d'història, el neurocientífic Frank Llorenç, que va morir fa un any a Barcelona amb símptomes compatibles de la malaltia Creutzfeldt-Jakob, que investigava, precisament, enviava per missatgeria mostres biològiques d'alt risc que contenien prions actius. Sorprenent. Realment, aquest és l'últim capítol d'aquest cas que avui publicarà La Vanguardia, els periodistes Maica Navarro i el Josep Corbella. Precisament per parlar de les novetats d'aquest cas, que en aquest programa seguim atentament, ja ens acompanya el Josep Corbella. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
Que ara et deia, micròfon tancat, com heu avançat des del primer dia que vam explicar aquesta notícia, que vam llegir a la premsa, aquesta mort per aquesta contaminació, les conseqüències d'aquesta contaminació, i... com heu anat estirant el fil que avui expliqueu que aquestes mostres, que una de les preguntes que més recordo que feia el senyor Marcelí, de bueno, això d'on venia, ja tenim resposta d'on venien.
Sí, la veritat és que és un trencaclosques incomplet. Hi ha moltes persones que en saben coses, hi ha moltes persones reticents a parlar, i llavors anem preguntant, anem a persones de diferents àmbits, a persones de l'àmbit dels investigadors afectats, a persones de l'IDIBEL, a persones de la Universitat de Barcelona, i anem, doncs, posant peces en aquest trencaclosques que cada cop està més complet, tot i que encara no està acabat.
Fem un resum ràpid per la gent que potser avui ens escolta per primera vegada parlant d'aquest cas. Josep, el fas tu, el resum.
Resum ràpid, molt bé. Un neurocientífic de l'Institut IDIBEL de Bellvitge, el novembre del 2020, demana la baixa. En el laboratori es comenta que és per una patologia neurodegenerativa que té uns símptomes. Al laboratori li posen nom i aquest nom després no ha estat confirmat oficialment i la família no vol que es digui, però el nom que li posen en aquell moment, per tant, presumptament és la malaltia de Creutzfeldt-Jakob, que és la que deies tu. Que és una malaltia que és com un Alzheimer accelerat, que des de l'aparició dels símptomes fins la mort solen passar pocs mesos. En el cas d'aquest investigador, del Frank Llorenç, va ser un any i mig. Aleshores, resulta que aquest investigador investigava precisament aquesta malaltia. I tot i que la majoria de casos de Creutzfeldt-Jakob són esporàdics, que no tenen causa aparent, n'hi ha alguns que són per contagi. I en aquest cas, probablement, si efectivament va ser Creutzfeldt-Jakob, va ser per contagi, perquè la data a la qual ho va tenir i el temps que va trigar a desenvolupar-ho coincideix amb el tipus de Creutzfeldt-Jakob contagiós. Uh-huh. Aleshores, això per una banda, el cas de l'investigador que va morir. Resulta que en aquest laboratori de l'IDIBEL van aparèixer mostres biològiques d'aquesta malaltia. Aquest laboratori no reuneix les condicions de seguretat per treballar amb aquestes mostres, però tot i així, amb aquestes mostres, s'hi havia treballat allà. I això va posar en perill, possiblement, les persones que hi van treballar i les persones que entraven al laboratori per tasques de manteniment, de neteja o el que fos. D'això fa gairebé 3 anys, això es va descobrir el desembre del 2020, es va actuar desembre-gener del 2021, que es va tancar, es va precintar el laboratori, es va descontaminar, després es va tornar a obrir, i amb aquests 2 anys llargs, les institucions implicades, que són la Universitat de Barcelona i l'IDIBEL, principalment, l'Institut IDIBEL de Bellvitge, doncs gaire pressa per aclarir què va passar, no han tingut i, de fet, no van avançar la investigació fins que, a final del 2022, o sigui, 2 anys després, van enviar les mostres a analitzar a un laboratori del País Basc que té capacitat per analitzar-les, per veure si hi havia prions infecciosos, prions que són els que transmeten la malaltia de Creutzfeldt-Jakob, i efectivament n'hi havia, per tant eren mostres potencialment perilloses. Fins aquí aquest breu resum.
Fantàstic. Aquí és on som i aquí és aquesta veta que heu estat estirant i que anem seguint també apassionadament el programa per les conseqüències que pot arribar a tenir i per la gravetat del fet, de moment una persona morta i altres possiblement, probablement, presumptament, contagiats.
Altres Probablement.
Probablement.
No. Possiblement, sí, si han estat exposades a prions en el seu entorn de treball, i aleshores, en el cas que s'haguessin contagiat, en el cas improbable, però possible que s'haguessin contagiat, no tenen manera, a hores d'ara, de saber-ho si ho estan o no. Perquè aquesta és una malaltia que, quan es produeix per contagi, el temps de, diguem-ne, d'incubació, que no hi ha símptomes, és llarg, són molts anys, i en aquesta fase no hi ha cap manera de diagnosticar-la. En el moment que apareixen els símptomes, aleshores és quan té una evolució ràpida.
Avanço. Havíem dit gent que ho està passant malament, gent que està patint, patiment d'aquests que pots estar contagiat, ho saps, no ho saps, el diagnòstic, com deia el Josep, és complicat. Ells van fer una petició, ho veu explicar a La Vanguardia, no sé de quantes persones estem parlant, no sé si teniu una idea de quanta gent pot estar implicada, però en tot cas...
Sí, anem a veure.
No, t'anava a dir, sí. Van demanar ajuda psicològica.
Sí, 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 sí.
Se'ls hi
va... Nosaltres hem parlat amb... algunes de les persones, amb l'entorn d'algunes de les persones que treballaven al laboratori, però no amb totes. Aleshores, no sabem si totes van demanar ajuda psicològica.
De quin nombre estem parlant?
A l'època,
la forquilla,
sí,
com a mínim.
A l'època que l'investigador Frank Llorenç va treballar a Bellvitge en aquest laboratori amb prions, hi van treballar entre 10 i 12 persones. És difícil saber la xifra exacta, perquè això són el tipus de contracte dels investigadors, de vegades estan al final de la carrera, començament de doctorat, són contractes vinculats a projectes, de vegades duren un any, poden durar dos anys, es renoven, no renoven, per tant, no són llocs permanents, hi ha gent que entra, que surt. Ens diuen que entre 10 i 12 dels investigadors que treballaven els projectes de recerca. Després s'hi han d'afegir aquelles altres persones que entraven al laboratori i... que no com a investigadors, sinó el que et deia, manteniment, neteja, potser altres investigadors que entraven allà per intercanviar opinions, per conversar amb els investigadors que estaven allà, i que si allà s'havia treballat en prions i no s'havia desinfectat correctament, és possible que continués havent-hi prions a l'ambient.
Ells demanaven ajuda psicològica, et preguntava, se'ls hi ha donat?
Mira, aquí hi ha dues versions. La versió de la direcció de l'IDIBELL és que sí. Ens van dir a nosaltres, quan ho vam preguntar, que des del començament se'ls havia prestat, ofert, ajuda psicològica. La versió dels investigadors amb qui hem contactat és que no. És que no els van donar ajuda psicològica, van insistir molt per aconseguir-la, i, segons ens han dit, al final els van pagar 10 sessions de psicoteràpia, i prou, i ara continuen alguns d'ells amb ajuda psicològica, però que s'ho han de cobrir ells mateixos. Per tant, aquí tenim dues versions diferents. Nosaltres no tenim, la Maica Navarro i jo, amb els, a hores d'ara, manera de saber quin dels dos diu la veritat i quin no. Tenim sospites, però no sabem. En aquest cas és paraula de l'uns contra la dels altres.
El tema que ens ocupa avui, anem trencant una miqueta les peces i posar-les en el trencaclosques. Les mostres, que era una cosa que no enteníem. D'on venien, com és que mostres perilloses, de cop i volta, apareixien en el laboratori, d'on, si eren d'allà, venien de fora, si eren de fora, com les portaven. Això ja ho sabeu.
Ho sabem per algunes mostres, però no ho sabem per totes. Aquest investigador, Frank Llorenç, tenia una doble afiliació, que es diu, que és que treballava en dos llocs simultàniament, cosa que és habitual en la comunitat científica. Sí. Tenia el lloc a l'IDIBELL, Institut de Recerca de Bellvitge, i un lloc a la Universitat de Göttingen, a Alemanya, on havia estat del 2013 al 2018 i va continuar després del 2018, quan, a més, va començar a treballar a l'IDIBELL. Aleshores, ell, quan estava a Göttingen, pel que ens han explicat persones que treballaven amb ell en aquest laboratori, quan estava a Göttingen, agafava mostres, les posava en un... les empaquetava i se les enviava a ell mateix per missatger, de manera que ell era el remitent des d'Alemanya i el receptor a Bellvitge.
O sigui, ell... A veure, perquè clar, això és ja l'última. O sigui, ell... aquestes mostres... Com ens ho hem d'imaginar? Com un paquet d'Amazon que ens arriba? O com va això?
Bé, aleshores, mostres biològiques...
Sí. Perilloses?
Sí, perilloses, sí, efectivament. Hi havia prions actius.
Han d'anar en fred?
Sí, han d'anar en fred per no fer-se malbé, efectivament. La manera de transportar-les ha de ser per evitar qualsevol risc de fuga, d'accident durant el transport. Aleshores, hem estat mirant, la Maica i jo, la Vanguardia, quines són les normes de transport de substàncies biològiques potencialment perilloses. No està legalment regulat. Hi ha unes bones pràctiques conegudes, hi ha unes recomanacions de l'OMS, hi ha unes normes, les més estrictes de totes són de la IATA, l'autoritat de transport aeri, que sí que està ben regulat, però bàsicament es resumeix en què? S'ha de fer de manera que no hi hagi risc de fugues.
Val.
Es recomana, les normes de l'OMS, que hi hagi com a mínim 3 embalatges, n'hi ha d'haver 2 interns a prova de fugues, totalment estancs, i un d'extern, que és l'embolcall extern, que ha d'estar correctament etiquetat, indicant que hi ha mostra biològica perillosa.
Allò que veiem a les pel·lícules, un adhesiu.
Sí, de manera peligro. Que qui ho manipula sàpiga que allò és potencialment perillós.
Qui ho manipula vol dir, en aquest cas... Pues,
qui ho transporta.
Un transportista, un senyor de Seur o de qualsevol empresa.
A més, es recomana que les persones que s'encarreguen d'aquest transport doncs, estiguin formades en el transport de paquets biològicament potencialment perillosos per saber com han d'actuar en cas que hi hagi algun accident, algun incident.
Llavors, era així? Els paquets s'enviaven totes aquestes mesures que tu ens acabes d'explicar?
Entenem que a partir del moment que no se sabia quan arribaven que allò tenia prions, ell no ho etiquetava. Clar. Però això és una deducció que fem quan ens diuen, no, nosaltres no sabíem que aquí havia entrat això. Per tant, si no ho sabíem, és que no estava indicat.
És una deducció lògica que feu. És a dir, si no hi havia una constància, és perquè allà arribava un paquet que podia ser un prió o podia ser unes sabates.
Exactament. O sigui, quan arriba
és que,
el paquet...
Compte amb aquest tema, eh? Compte amb aquest tema.
Deixa'm aclarir el risc que hi ha... que hi pugui haver hagut algun contagi al laboratori. Aquesta és una malaltia, les malalties que es transmeten per prions, on el risc de contagi és molt, molt baix, però les conseqüències, si hi ha un contagi, són molt greus, perquè és mortal en tots els casos i no hi ha tractament. Per això es considera una mostra d'alt risc biològic, no perquè sigui molt probable que et contagi, sinó perquè si et contagies pot ser molt greu. Aleshores, com es produeix el contagi? Perquè diràs, bé, si aquestes persones que treballaven amb els prions doncs no s'han fet cap tall...
Exacte,
no,
això és el que vam aclarir, que el contagi era per sang, per tant.
No necessàriament.
Deixa'm... Mare meva.
Mira, un precedent, les vaques boges. La ingestió del prió era per via oral, no era per sang, però arribava al cervell. Hi ha una història que és de la malaltia de Kuru, d'una illa del Pacífic, als anys 70... que el qui ho va descobrir va guanyar el Premi Nobel, el doctor Kaljusek, que, per cert, un petit incís, jo el vaig entrevistar, era una persona amb molt mal caràcter.
Veus?
Poc després de l'entrevista, aquest home anava a l'illa de Kuru, i els joves d'allà, que eren pobres, els oferia d'anar a Califòrnia a formar-se, i ell els acollia, els formava...
Com un mentor.
Sí. I al cap d'uns anys, poc després de l'entrevista que li vaig fer, va començar a rebre denúncies d'aquests joves que s'emportava a Califòrnia per abusos. Va ser empresonat i va acabar morint a la presó.
Carai.
El doctor Kaljusek, Premi Nobel.
Molt bé.
Però bé, la història de Kuru que et volia explicar no era aquesta.
No tots els Nobel són bones persones, ha quedat claríssim.
A Kuru hi va haver una epidèmia d'una encefalopatia espongiforme, però curiosament aquesta epidèmia només afectava dones i nens, no afectava els homes. Aquesta era una societat caníbal, practicaven el canibalisme. Caníbals com a ritus funerari. I va resultar que quan una persona moria, es menjaven el cadàver. Però els homes es menjaven els músculs, la part, el bistec, diguem-ne.
I les dones sabors. I els nens?
I les dones i els nens, efectivament, les deixalles, que incluïen el cervell.
Ah, molt maco.
De manera que les dones i els nens ingerien el prió i es posaven malalts. Mm. Però les persones que tenien aquesta malaltia i morien, el prió no passava del cervell a la sang i als músculs. Per tant, aquesta és una malaltia on la infecció pot venir, diguem, de la part perifèrica del cos, si t'entra al cos perquè te'l menges, perquè t'entra per la sang, pot arribar al cervell, però del cervell després no torna a sortir. Per tant, perquè hi hagi contagi, perquè hi hagi perquè el laboratori de Bellvitge hi pugui haver hagut algun contagi, sí, hauria fet falta que les persones que estan allà hagin estat exposades a prions de les mostres del cervell, del teixit neurològic dels pacients dels quals hi havia allà les mostres.
Exposades, què vol dir?
Val, aleshores, encara que no hi hagi hagut contacte per una ferida per sang, sí, no podem descartar del tot que si, per exemple, hi ha hagut contacte perquè han entrat per via oral, per exemple, doncs perquè s'han tocat o per via ocular, perquè s'han tocat els ulls, s'han tocat la boca amb material on hi havia algun prió, s'hagin pogut contaminar. I d'aquí ve, i això explica...
Clar, però això ja és un avanç molt més greu, perquè hem passat, sí, del tall al contacte.
Sí, però això és el que explica que estiguin tan preocupats.
Clar.
Perquè, clar, si dius, jo he treballat amb això, però estic tranquil, perquè sí que mai m'he fet ni un tall.
Clar.
Però, clar, he estat treballant allà, amb un laboratori on no es podia treballar amb això, que no tenia un equip de protecció individual, que no me'l van oferir, que no hi havia les normes de seguretat adequades, que la higiene que es feia no era de desinfecció profunda com s'ha de fer quan si hi ha mostres biològiques greus, que potser amb aquells prions que es va treballar allà, doncs algun va quedar per fora, i això és el que explica que hi hagi aquesta preocupació, tot i que la probabilitat d'infecció, pel que sabem a hores d'ara, segueix sent molt baixa.
I acabo. La responsabilitat de qui és, doncs? Si això arriba en un judici, qui creus que hauria de seure allà?
Hi ha una primera responsabilitat, que és qui porta les mostres sense registrar-ho i qui fa els experiments allà, o diu a altres que facin els experiments, que era el cap de laboratori, que és el doctor Frank Llorenç, que és qui va morir.
Sí.
Però després hi ha una segona responsabilitat que no està aclarida, que és, un cop això es descobreix, a finals del 2020, per què no s'actua abans? Per què no s'investiga ràpidament? I per què es triga 2 anys a actuar.
Això, l'IDIBELL o l'Universitat de Barcelona?
Això és
o és el mateix en aquest sentit, o no?
L'IDIBELL és un institut de recerca que està en un laboratori de la Universitat de Barcelona. Tots dos són part implicada.
Doncs aquest és un avanç més, avanç bastant important, novetats bastant importants d'un cas que hem seguit i que continuarem seguint el programa. Josep, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fem una pausa i de seguida Sergi Pàmies amb una de les pel·lícules més llargues i també més exitoses que s'han estrenat en els últims temps.